Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
A Netflix. S'han dut els guardons a... té el títol de Beef en versió original. Millor sèrie i millor interpretació per Ali Wong. Per cert, que ha mort als 49 anys la... l'actor canadenc Kenneth Mitchell, conegut pels seus papers a la saga Star Trek, per fer de Joseph Danvers a Capitana Marvel, o per formar part del repartiment d'Ensis Los Angeles. Feia 5 anys i mig que li havien diagnosticat ELA. Encara en cinema, ja tenim tràiler de Disco Ibiza Loco Mío.
Yo convertí una anécdota ibicenca en un grupo de éxito internacional.
Nosotros ya éramos Loco Mío mucho antes de que este llegara.
Tú ya no eres el que manda, Xavi.
Cuando el grupo tenía más...
La película la dirigeix Quique Maillo, sobre aquesta mítica banda dels 80 que s'estrenarà al Festival de Màlaga el 8 de març i haurem d'esperar un parell de mesos perquè arribi a les sales, el 17 de maig. La protagonista, entre d'altres, Blanca Suárez i Jaime Llorente. I avui també parlant de cinema, cap a quarts de 12 al Món RAC1, entrevistarem tot un candidat a guanyar un premi Òscar d'aquí a 15 dies. Parlem de Pablo Berger, el director de Robot Dreams. Després de guanyar els Gaudí i els Goya, a la millor pel·lícula d'animació, ara Berger té la mirada posada als Oscars, on està nominat a la mateixa categoria. Si acaba aconseguint l'estatueta daurada als Oscars, el director basc aconseguiria un triplet per la història. Avui Pablo Berger, a quarts de 12, al Món a RAC1. Que ens queden alguns temes quan són les 9 tocades. A Barcelona, l'Ajuntament defensa que l'única manera de reduir la superpoblació de coloms que pateix la ciutat és evitar que la gent els doni de menjar. El periòdico explica avui que el govern municipal està preparant una estratègia centrada en allò que han denominat grans alimentadors de colom. Calculen que a Barcelona hi ha unes 350 persones que llencen més de 2 quilos al dia d'aliments als ocellots. I ara l'objectiu és evitar que ho facin. Tot i això, l'Ajuntament admet que es tracta d'un protocol complex perquè moltes d'aquestes persones necessiten acompanyament. Segons l'últim recompte oficial, a Barcelona convivim amb uns 85.000 coloms, que és més del doble del que tocaria. Per cert, recordeu el cas del Lino? Aquell mico que va estar engabiat durant gairebé 40 anys en un pis de Barcelona? Doncs avui a La Vanguardia explica que l'animal s'està adaptant bé a la seva nova llar, a la Fundació Mona de Riudellots de la Selva. En només 3 dies la seva agilitat ha millorat molt, s'ha adaptat bé a la nova alimentació i gaudeix del sol. Encara a Barcelona, un familiar de l'humanista Joan Capri ha denunciat a través d'una carta a La Vanguardia que la placa que hi ha a la plaça dedicada a l'actor està en blanc. Joan Soldevila, fill d'un cosí de Joan Capri, explica que fa uns dies va passar per la plaça Joan Capri i es va quedar de pedra quan va veure que la placa no s'hi llegeix res. Sembla que la paret es va pintar no fa gaire temps i que l'operari, a qui defineix com un curt de gambals, va esborrar el nom de l'humorista. Aquest familiar de Joan Capri reclama a l'Ajuntament que arregli el que qualifica de lamentable desgavell. A l'altra punta de La Vanguardia, a tocar de la plaça Francesc Macià, s'està acabant de construir un edifici d'oficines al lloc on hi havia hagut durant molts anys un Cort Inglés, just al costat de l'edifici on hi ha RAC1. Doncs bé, avui La Vanguardia explica que aquest nou edifici tindrà un sostre vegetal amb capacitat per generar electricitat. Serà el primer cop que es prova a Barcelona aquesta tecnologia que produeix energia gràcies a l'acció dels microorganismes que creixen sota les plantes. Així els propietaris podran reduir la factura energètica de l'edifici fins gairebé un 20%. El dia que s'entreguen els Premis Ràdio Associació de Catalunya. Recordeu que aquest any les transmissions esportives de futbol de RAC1 rebran el premi a millor programa de ràdio. Per tant, el Barça, el Girona i l'Espanyol juguen a RAC1 amb el Pou, el Lagut i el Dedo de Batlle al capdavant, respectivament. És un premi exaequo amb el Tot Costa de Catalunya Ràdio, amb el Jordi Costa i la Sònia Gelmà, el responsable del sistema informàtic i veu institucional de RAC1, Carles Godó, tindrà una menció d'honor juntament amb els periodistes Carles Pérez i Josep Genescà. El millor programa de ràdio local se l'emporta el Dominical, de Ràdio Arenys, que condueix el director adjunt de La Vanguardia i col·laborador de RAC1, Enric Sierra. El programa D'on ets tu, de Ràdio 4, ha rebut el Premi a la Inclusió i el podcast Ronda Perversa, dirigit per David Balaguer i el Josep Moragues, a Radiofònics, el Premi a la Innovació. La gala d'entrega arrencarà a 8:15 del vespre, en punt, al Palau de la Música Catalana. En música, precisament aquesta matinada, ha tret nou tema, Lilami. Tots li, tu peri mami, faci millor pare i millor fill. productors NIT. Mentrestant, Roma Estesa col·laboren amb Antònia Font en un nou single.
Amb calma, calma, gaudint de la vida encara que sigui així efímera, efímera.
Es diu Amb calma i és l'últim avançament del pròxim disc de Roma Estesa que surt aquest dijous. Més música. Sopa de Cabra ha anunciat col·laboració amb Triquell.
Va aparèixer Eufòria, quan vam venir allà, i sobretot patia per vosaltres.
No, només falta que tinguis algun complexe, perquè en el moment en què algú te'l pugui arribar a assenyalar o te'l pugui arribar a criticar...
Serà en el tema Està tot bé, que sortirà a la llum el 6 de març. Serà el primer senzill del nou disc del Sopa, que es dirà Ànima. El vídeo que acompanya aquest anunci el podeu trobar a l'Instagram del grup. Hi ha una conversa entre Gerard Quintana i el mateix Triquell sobre les crítiques als mitjans o el fet de posicionar-se políticament. I encara música. Musca s'incorpora al cartell del Festival Terramar de Sitges. I els 31 fam, un dels grups referents de la música urbana a Catalunya.
Ara balla sola, la festa retumba, baby girl en públic.
Tots oferiran un doble concert dissabte 3 d'agost a l'escenari principal. Entrades a la venda a partir de demà a les 10 del matí al web del Festival Terramar. I els esports amb Repsol, el Real Madrid no falla i continua llançat cap al títol de Lliga. Ahir va guanyar 1-0 al Sevilla i manté 8 punts de marge sobre el Barça i 9 sobre el Girona. Això sí, el Girona amb un partit menys, que és el que jugaran avui contra el Rayo Vallecano a Montilivi, a les 9 i en directe a RAC1. Si el Girona guanya, avança el Barça, però sobretot refermarà les opcions de guanyar la Champions després de l'empat de l'Atlètic de Madrid i la derrota ahir de l'Atlètic de Bilbao. Amb una victòria deixaria l'Atlètic de Bilbao a 10 punts, que és qui marca el límit de la Champions. Per cert, ahir el Sevilla va tornar a condemnar els vídeos que Real Madrid Televisión fa per coaccionar els àrbitres. Ja ho havia fet dissabte en un comunicat, però ahir en va parlar directament el seu president, José María del Nido, el fill, en declaracions a DAZN.
Lo que sí le pedimos al Madrid que respete al Sevilla igual que el Sevilla respeta al Madrid y también, como digo, respeta la competición. Y nosotros estamos convencidos de que las autoridades deportivas no van a ponerse de perfil, no se van a poner de lado y no van a permitir este tipo de conductas que todo el mundo sabemos que no son propias ni del Madrid ni de una competición como la que estamos disputando todos los clubes.
Però el Real Madrid fa com si sentís ploure. Ahir el VAR va anul·lar un gol de Lucas Vázquez per una falta evident prèvia de Nacho i el director de Real Madrid Televisión, Jesús Alcaide, va tornar a esclatar.
Ha pitado falta, que no existe, ha ido Díaz de Mera acuciado por González Fuerte, que está en el VAR. Han avisado que había falta, yo creo que no había ningún tipo de falta. Y luego lo grave son los vídeos de Real Madrid Televisión. Pues no, lo grave es lo que pasa en el arbitraje español, lo grave es lo que pasa en el fútbol español. Esto es absolutamente vergonzoso.
Mentrestant, el Barça afronta una setmana neta després de golejar 4-0 el Getafe. Neta i admirablement tranquil·la. Els de Xavi han sumat 13 dels últims 15 punts a la Lliga i té a la seva mà la classificació pels quarts de final de la Champions League. Escoltem el comentari que signa el periodista de l'AS i col·laborador del món, RAC1, Santi Jiménez.
Potser el Barça arriba tard per guanyar la Lliga, però per jugar bé, guanyar i deixar una bona sensació de cara a la pròxima temporada mai és massa tard. Per això és més important que mai fixar-se en un mateix i les coses s'aniran posant a lloc. De l'última jornada em quedo amb que Rafinha ha notat l'efecte a Lamine, que Cubarsí és un projecte de futbolista descomunal i que De Jong, quan s'emprenya, és semiaprofitable. Després arriben els resultats dels altres. L'Atlètic Club perd i ja està a 8 punts la setmana que s'ha d'anar a jugar a Sant Mamés. L'Atlético empat al camp del Cué i ja està 5 a 3 jornades d'anar al Metropolitano. I el Girona ha de guanyar avui per tornar a ser segon. Altra cosa és el Madrid, que amb més pena que glòria segueix traient els partits endavant. Menys el del Girona, els últims els ha empatat o els ha tret per la mínima. Però allà ningú es qüestiona la manera i només pensen en ells. Aquesta segona opció ens sembla la més intel·ligent de totes.
Gràcies, Santi. A segona, l'Espanyol acabarà la jornada en zona d'ascens directe després de la remuntada històrica i bestial de dissabte a Ipurú, al camp de l'Eibar. L'Espanyol perdia 2-0 a un quart d'hora pel final, però va acabar guanyant 2-3 amb dos gols als minuts 96 i 99. Que ningú es perdi la transmissió del gol del 2-3 d'Edu de Valle a l'Espanyol jugar a RAC1, perquè va ser alegria, emoció, voluntat de que esmorregéssim els uns i els altres i castanya per jugadors de l'Espanyol que no havien fet res fins ara. Per cert, que avui llegim a diversos mitjans que el primer dels dos concerts que Taylor Swift farà al Santiago Bernabéu ha obligat la Lliga a modificar la data de l'últim partit del Madrid a la Lliga. El primer concert és el dimecres 29 de maig, però calen 3 dies per preparar l'escenari. Per això que Javier Tebas ha acceptat que el Real Madrid no jugui el diumenge, sinó el dissabte, independentment que Ancelotti es pugui estar jugant la Lliga. Més coses a Anglaterra. Liverpool és el nou campió de la Copa de la Lliga, la Carabao Cup, després de guanyar 1-0 el Chelsea a la pròrroga. I l'Aràbia Saudita, la federació investiga Cristiano Ronaldo per dedicar un gest obscè a l'afició rival. Resulta que el van provocar en càntics de Messi, i ell va respondre tocant-se els genitals. I avui és molt interessant això que publica l'Expansión. L'amo de la Fórmula 1 també vol la MotoGP. Pel que llegim, Liberty Media ha iniciat converses per tantejar el terreny d'una possible compra de Dorna, que és la companyia que explota els drets audiovisuals i comercials del Campionat del Món de Motociclisme. Malgrat que l'empresa no està en venda, altres gegants com Netflix, Disney o Amazon també s'hi han interessat.
Contractar la llum amb Repsol estalviant els proveïments. Contractar la llum amb Repsol estalviant els proveïments. Contractar la llum amb Repsol...
Però què estàs fent?
Contractar la llum amb Repsol, perquè m'estalviaré 20 cèntims per litre cada vegada que faré benzina durant 12 mesos pagant amb Wilet.
Contracta la llum amb Repsol al 950 52 50 o a Repsol.es i encén l'estalvi.
Vinga, el trànsit.
Dificar.com, el teu portal de vehicles d'ocasió, t'ofereix aquest espai.
A comptar cotxes des del RAC, com cada matí, amb l'Àlex Huguet. Bon dia.
Molt bon dia, continuen els problemes a la Ronda de Dalt per l'accident en sentit nord al tram d'Esplugues, que genera un tram de més de 6 quilòmetres d'encara de molta congestió des de l'Hospitalet fins a Sarrià. En sentit sud també s'hi han acumulat moltes cues en tot el tram de 12 quilòmetres ben bé des del Nus i també fins a la Diagonal. Encara dues incidències més, un accident tall a l'enllaç entre la C32 i la C31 a Sant Boi de Llobregat en sentit sud a l'espera que reobri la via, i continua també el vehicle variat a la 2 al Bruc en sentit Lleida, però no genera massa cues, i a la resta de vies on hi ha més aturades és a l'AP7 amb 4 quilòmetres al tram de Santa Perpètua en sentit sud. I finalment, a la Ronda Litoral hi ha molta lentitud encara entre Sant Adrià i arribant a la Barceloneta també en sentit Llobregat. És tot des del RAC. Bon dia.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho. edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
20 segons, deixeu 20 segons.
És l'hora de pujar el tren de la notícia Renfe.
En el marc del pla Transformem Rodalies, Renfe ha comprat 101 nous trens per a Rodalies de Catalunya. Gran part de les noves unitats es fabriquen a Alstom, que ha ampliat la seva plantilla al centre industrial de Santa Perpètua gràcies a aquest encàrrec. Els nous trens adquirits dotaran el servei de Rodalies de Catalunya d'importants millores de fiabilitat, puntualitat i increment de l'oferta de places.
Renfe. Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible. Govern d'Espanya.
I acabem aquests apunts aquí al Món RAC1 parlant de premis, perquè ja tenim aquí la tercera edició dels Premis DRAC.
RAC1 presenta la tercera edició dels Premis DRAC. Els guardons que reconeixen aquells que han fet millor la nostra societat en l'últim any. Es premiaran iniciatives, idees, projectes i persones en diferents categories, com...
Trajectòria, revelació de l'any, veu de l'any...
I l'audiència decidirà qui s'endú el premi en la categoria Tots som U. Els candidats són...
Julieta, Àngel Llàcer, Anna Schlegel, el Festival de Cinema de Sitges, Antonio Díaz, El Mago Pop i Laura Pedro.
Entreu a RAC1.cat, voteu i optareu a guanyar una tauleta electrònica. Torna al DRAC, la tercera edició dels premis creats per RAC 1. Tots som 1.
Amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, CaixaBank, Factor Energia i Fiac Assegurances.
A partir d'avui mateix...
Amb la col·laboració d'Unió Suïssa Joiers i AENA. I amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Ara, a partir d'avui ja podeu votar el premi de la categoria Tots som 1. Entreu a RAC1.cat i trobareu tota la informació. Els guanyadors es faran públics el pròxim dia 20 de març, dia que comença la primavera, i els Premis DRAC es lliuraran en una gala el 9 d'abril al Palau de Congressos de Barcelona.
El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
A CaixaBank sabem la importància de tenir algú a prop. A l'illa més remota del món i aquí, a prop teu. Per això tenim presència en més de 2.000 municipis per promoure l'economia rural. Impulsem l'ocupació dels joves amb la formació professional dual i donem suport als emprenedors amb més de 100.000 microcrèdits l'any. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
món a RAC1 amb Jordi Basté.
Un quart de deu, pràcticament.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat.
Avui, amb l'exdelegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, l'advocat Miquel Zamper i els periodistes Mònica Terribas, Josep Martí i Màrius Carol. A l'ull de poll, Tian Riba.
Hola, Tian Riba, bon dia.
Bon dia. Tornem a estar del dret.
Sí.
Tornem a estar desubicat, eh?
Sí, sí, tornem a estar, ara sí, tornem una altra vegada a estar com tocava. Hola, Màrius Carol, bon dia.
Molt bon dia.
Oi?
Perquè el món s'ha tornat a ordenar. Si més no,
en aquest estudi. Pensava que parlaves de dissabte.
Les cadires continues enganxant les americanes.
Sí, però n'hi ha manera. No, tot va a poc a poc. Els pressupostos, hi havia, l'altre dia en fa molts anys, pressupostos Toni López. Era un president de la Federació de Motociclisme que hi havia. Bueno, perdona, què? Una cosa, què? Pensava que ho deies pel dissabte.
No, dissabte bé. Igual era jo, perquè un partit que em perdo i... No, vaig veure per la tele, però estava al... Bueno, vaig anar al Pirineu i... Però vaig veure el partit i la veritat és que... Vaig pensar, ostres, però si és que el Barça jugava així, quan jo tenia més memòria, el Barça jugava així.
Sí.
I la veritat va ser una satisfacció veure que encara aquest Barça és reconeixible. Encara el podem reconèixer.
Juga, no? Molt bé.
I van jugar
molt bé.
Molt bé.
De principi a final.
Sí. 4-0, tu escolta'm, tu, que estàs allà, el Madrid encara amb Real Madrid Televisió allà fotent-li...
Però bueno...
Increïble el Cubarsí, com està jugant aquest nano, eh?
16 anys.
Perquè és que és un nen.
17.
Bueno.
I el conexo del Pirineu aquest cap de setmana?
Què? Què has dit ara?
Has de pensar en el del Màrius, que hi ha hagut un èxode aquest cap de setmana.
Sí, bueno, un èxode per marxar i en alguns casos...
I una odissea a la
piscina. Una odissea a la tornada, perquè tenim un amic comú, el Màrius Carol i un servidor, un amic comú que va estar 3 hores clavat a la tornada... entre Vallgorguina i Sant Celoni. 3 hores!
A més, ja, és quan ja comences...
Però no moure's,
Quan ho comences a veure tocar, ja. Quan estàs allà, dius, ja hi som, ja hem arribat. No s'ha arribat.
Hola, Mònica, t'arribes, bon dia.
Molt bon dia.
Hola, Josep Martí, bon dia.
Bon dia, bona hora.
Hola, Miquel Sant, perquè no tenim res, bon dia. I Teresa Cunillera, des de la llunyania avui, que és la llunyania tan pròxima.
Bueno, perquè és llunyania... Es fa tan lluny, més enllà de la Panadella.
Hola, com estàs, Teresa?
No em queixo mai, jo, ja ho sabeu.
Ja ho sé, és veritat. Escolta'm, jo avui m'he quedat sol, eh? He de dir que a les 8 m'he quedat sol.
Sí, ja ho he vist.
M'he quedat molt sol. Tothom està a favor de que dimiteixi José Luis Ábalos, tu. Jo és que és aquest que escolto, que ara d'aquí uns moments explicarem, perquè és d'aquells bolets que surten a Madrid, saps aquells bolets que surten a Madrid, i que no deixa de ser un pols entre els uns i els altres i els uns, que és un
són
senyor
que... no es poden menjar, són tòxics.
Ja, d'acord. Però m'he quedat sol amb el tema de defensar la presumpció d'innocència que l'han convertit
però aquest és un debat que el vam tenir, eh? És un debat que el vam tenir.
Pues
en quin moment... No, te'n recordes?
En vull quin dir, moment quan el PP, has de plegar, no?
Clar, quan el PP va començar a tenir problemes per tot arreu, feia aigües... Ara, mira, buscava jo casos de corrupció del PP i, per exemple, el Crònica Global va fer una cosa molt divertida. Va agafar l'abecedari, això fa 4 o 5 anys, va fer l'abecedari i a cada lletra de l'abecedari hi havia un nom d'una trama del PP, que vol dir que en van fer unes quantes.
Unes quantes, sí.
Vol dir que ara, que s'escandalitzen, penses, ei, la memòria, que és fàcil.
No, això és evident, que el Partit Popular té molts problemes, però hi ha una qüestió de responsabilitat política. Nosaltres al Parlament de Catalunya hem tingut moltíssims casos de persones que un cop investigades, no és el cas de José Luis Ábalos, van trigar i demorar la seva sortida del Parlament, el cas de Xavier Crespo, el cas d'Oriol Pujol. Un cas positiu, perquè era diputat i era investigat, és el cas de Jordi Cañas, que va dimitir de motu propio immediatament en el moment en què el van investigar. Però aquí parlem de responsabilitat política, de com se sent José Luis Ábalos respecte al seu col·laborador màxim en un moment molt delicat, que és el cas de Koldo García, i si assumeix o no aquesta responsabilitat.
És que
en el cas
moment...
del president Pujol, abans de que fos investigat, és a dir, abans de tot que s'obrís la causa a l'Audiència Nacional, el president Pujol li van prendre
tot.
Tot absolutament
tot. Hasta el títol de molt honorable.
I per tant, aquí, per què? Perquè hi havia una responsabilitat política, perquè hi havia una qüestió ètica de responsabilitat de com se sentia tota la comunitat política al voltant d'aquell cas, no? I jo crec que el cas de José Luis Ábalos és comparable en el sentit que José Luis Ábalos era ministre i la seva mà dreta està investigat per un cas de corrupció, de cobrar comissions en un tema tan delicat com el material durant la pandèmia.
Per tant, ha de dimitir del seu càrrec Salvador Illa?
No, perdona. És que és
aquest senyor no era col·laborador de Salvador Illa.
No, jo pregunto,
el president de l'Internacional Socialista. No, tampoc cal.
Era col·laborador d'Ábalos.
Era una persona que, a més, no sembla que per currículum li toqués estar allà. Sí, no he sabut veure en el seu currículum, a part d'haver treballat de porter d'una discoteca, etc. Com és que aquest home passa a ser, diguem, l'home clau
en
l'estructura del ministeri? I el més important és que ell es va creure tant el personatge que fins i tot va fer trucades, dir, escolti, jo tinc les mascaretes i tal, i que no... O sigui, ell va fer gestió, per exemple, davant del president de Canàries perquè les comprés. Clar, això no surt gratis en política. Això no vol dir ni que siguin corrupte, ni que s'hagi posat un euro a la butxaca, però la responsabilitat política hi és.
Clar.
I davant d'aquesta responsabilitat política tu has de fer un pas enrere, que jo crec que això és el que hi ha. Fa 4 o 5 anys vam entre tots establir, és a dir, en el moment en què tu encara que puguis ser innocent, que ningú encara només t'ha assenyalat la justícia, doncs un pas enrere. Problema és que la justícia és tan lenta que quan si es després es decideix que no tenies cap responsabilitat, que ets innocent, etc, després estàs mort.
Perdona, Mònica i Teresa Cunillera, que m'interessa molt ben saber, Josep Martí, el Miquel Samper i tot i quanti, deixa'm només una cosa, perquè és que ningú n'és ensenyat, i estem en allò que dèiem un bolet que neix a Madrid i que ha nascut a Madrid i que ha anat creixent i molta gent no sap de què estem parlant, ni qui és aquest home, ni res, i crec que és interessant saber qui és aquest home del qual estem parlant. I farem una altra cosa, que és comparar-ho periodísticament amb el que va passar fa un temps amb la germà de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que es va veure involucrat també en un cas molt similar al que estem parlant, que també va ser el tema de la venda de la compra i venda de mascaretes durant la pandèmia del coronavirus. Jordi de Planell, bon dia.
Bon dia.
Hola, Marseguers, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Aviam, Jordi, comencem per qui és aquest home. Coldo García es diu, eh?
Sí, Coldo García és un senyor que va néixer a la província de Vizcaya i el seu pare militava a la UGT. Ell des de ben petit ja va seguir els passos de son pare i no només es va fer militant de la UGT, sinó també del Partit Socialista Obrer Espanyol. Ràpidament va començar a col·laborar amb ells, sobretot a Navarra, i va coincidir amb els anys de plom d'ETA. Ell no tenia cap mena de formació, treballava com a porter de discoteca o fins i tot també en alguns prostíbuls com a responsable de seguretat, i fruit de la seva corpulència, perquè si heu vist fotos seves és un home de 2 metres,
és un armari sabater, sí.
És un senyor gros, diguem, doncs fruit precisament d'aquesta corpulència va començar a treballar com a escorta per alguns regidors i líders històrics, fins i tot com Nicolás Redondo del Partit Socialista al País Basc. En alguns casos ho feia fins i tot sense cobrar, és a dir, per convicció ideològica. Avui l'ABC explica una anècdota d'una vegada que es va enfrontar a un jove de la Cale Borroca, perquè el jove li havia recriminat que portés una bandera d'Espanya. Coldo García li va clavar un cop de puny, el jove va fugir cap a un autocar, cap a un autobús públic, i des de l'autobús va començar a insultar un altre cop a Coldo García. I ell va pujar al seu cotxe, va fer parar l'autobús públic això a Bilbao, va fer baixar el jove de la Cale Borroca i el va atonyinar allà mateix.
Carai.
Per tant, amb aquests precedents tampoc estranya que tingui un parell de condemnes per agressió. Però tot i això, les forces i cossos de seguretat de l'Estat havien valorat molt positivament la seva contribució a la lluita contra ETA en el seu moment.
És acció directa.
I fins i tot havia rebut una medalla de la Guàrdia Civil com a ministre de l'Interior, per tant, amb el PP a la Moncloa. Però, en fi, amb aquest currículum, ell, com dèiem, comença a col·laborar amb el PSOE, especialment a Navarra, i en aquell moment el secretari d'organització del PSOE a Navarra era Santos Cerdán, l'actual número 3 del partit i mà dreta de Pedro Sánchez. Ell Santos Cerdán, juntament amb Ábalos i també amb Koldo, que era una mica el noi dels encàrrecs, són el Pinyol, el Sanedrí, que van convèncer Pedro Sánchez, després que el defenestrés Susana Díaz l'any 2016, que no llencés la tovallola i que intentés recuperar la secretaria general del PSOE. I a partir d'aquell moment, ell passa a formar part del nucli que un cop Sánchez recupera el control de Ferraz, es fa, doncs, amb les regnes del partit. I Cerdán el fitxa, bàsicament, perquè faci de xofer, i acaba convertint-se en el xofer del llavors secretari d'organització del PSOE, que era José Luis Ábalos. El salt endavant es produeix l'any 2018, quan, després de la moció de censura, Pedro Sánchez arriba a la Moncloa, Ábalos es converteix en el ministre important al govern, també en el ministre de Transports, ja feia uns anys que compartia relació laboral amb Koldo García, perquè era el seu xofer, i se l'emporta al Ministeri de Transports, tot i que no tenia cap experiència en aquest àmbit, i el fa assessor. Era una mica també el noi per a tot. I no només se l'endú a ell, la seva dona també acabaria al Ministeri de Transports com a ajudant de secretaria, i fins i tot...
La dona de Koldo García, estem parlant.
La dona de Koldo García, i fins i tot el germà de Koldo García, que ara també està implicat en la trama, hauria ocupat diversos càrrecs públics en empreses públiques dependents del Ministeri de Transport. I imagina't també, si la relació era estreta, que Ábalos, com que tenia residència oficial com a ministre, va cedir el seu pis a Madrid a la família de Koldo García perquè s'hi pogués instal·lar, segons explica avui el diari ABC. I a partir d'aquí es teixeix aquesta relació de confiança entre el ministre i l'assessor que l'acompanyava a tot arreu, i es produeix l'escàndol de corrupció que, si vols, Jordi, expliquem
després.
Sí.
Teresa Cunillera, què dius?
Sí,
tu creus que ha de plegar aquest home?
Ábalos? Mira, és que jo crec que aquí hi ha dos planos, que és el personal i el polític, diríem, no? És a dir, des del punt de vista personal, té raó, senyor Ábalos, no, ell no està investigat. Hi ha hagut una investigació policial, hi ha hagut una investigació del Tribunal de Comptes, i ell no està en cap dels casos implicat des del punt de vista de la investigació. Hi ha un segon pla, no? És a dir, l'acte de diputat, segons una sentència del Constitucional, és propietat del diputat. Per tant, no se li pot treure ni se li pot donar. És una qüestió pròpia del diputat. Però és veritat que hi ha un plànol polític, que és que nosaltres, jo que ho baixem en el seu moment, nosaltres som diputats perquè anem en una llista d'un partit i un projecte, defensant un projecte d'aquest partit que ens ha inclòs en la llista. I per tant, aquí, és a dir, tu no tens cap obligació, és teva l'acte, però sí que hi ha una obligació respecte del projecte polític. És a dir, quan tu fas mal i reconec que hi ha una injustícia des del punt de vista no només polític de part del Partit Popular, sinó mediàtica, en fi, fa una mica de basca inclús parlar d'això, aquí hi ha una qüestió que un ha de valorar, és si fa mal o ajuda al projecte polític que defensa, que col·labora i del qual participa. I aquesta jo crec que és la situació a la que només l'Ábalos li pot donar resposta, no?
Però tu penses que hauria de plegar?
Perdoneu, Mònica, deixa un moment, sisplau. És a dir, jo dic, des del punt de vista personal, ell s'ha explicat, ha anat a mitjans de comunicació, potser és la primera vegada que ho veiem, una explicació tan detallada i tan pública, però jo crec que s'ha de valorar si tu estàs ajudant o estàs perjudicant el projecte. En aquest moment jo crec que hi ha un perjudici clar del projecte, que jo, però també us he de dir una cosa, si algú pensa que amb la dimissió o no dimissió del senyor Ábalos acaba aquest tema, està molt equivocat. Només cal veure les coses que ahir va dir el senyor Bendodo, per cert, que està investigat en una trama de la Junta d'Andalusia. Recordeu bé el que va dir ahir. El PP està llançant la qüestió de que hi ha una xarxa organitzada, encapitanejada, per, clar, que no pot ser d'altra manera, pel president del govern. Però sí, quan hi ha aquest efecte, o quan hi ha aquest projecte o aquesta línia que està llançant el Partit Popular, res els hi farà aturar-se. I jo aquests dies estic fent una reflexió de que jo estic vivint un remake d'una pel·lícula que ja vaig viure, que és la legislatura 93-96, quan algú va donar l'ordre l'any 93 de que ja n'hi havia prou de Felipe González i es van desencadenar tot per terra, mar i aire, tot el que va ser possible i l'impossible per fer fora Felipe González. Crec que estem vivint una reedició d'allò, i per tant cal ser molt acurat en aquest tema, no? Jo crec que, a mi, si em passés, jo valoraria si la meva situació personal està per sobre del projecte polític al qual li dec tot el que tinc o tot el que sé.
T'arribes, què dius?
Que em sorprèn que la Teresa compari la legislatura en què el govern de Felipe González van sortir tot de qüestions, entre les quals els GAL, no oblidem, terrorisme d'estat i tot el que,
veure,
i tot
Mònica,
el que va implicar allò, a part del Carroll Dan i mil altres històries que són les que al final van desencadenar. Però no, ai senyor, no, jo crec que no és comparable. Jo crec que no és comparable.
Vale, pues no ho és.
Val.
Però des del punt de vista de la utilització de mitjans, des del punt de vista de la utilització de mitjans, dis-me en què es diferència.
És que no estem parlant de com utilitzen els mitjans, estem parlant del fons polític d'aquesta qüestió. Perquè si sempre ens aturem en com utilitzen els mitjans, sempre fotem la culpa en el que explica les coses.
Parlo mitjans, no parlo mitjans de comunicació, parlo de mitjans en general, de que tot s'hi val. Perquè no sé qui de vosaltres ha dit, vam establir en algun moment com s'havia d'actuar en aquests casos.
Sí.
Jo, francament, no veig la mateixa línia d'actuació amb tots els partits, però
en el,
és igual.
En el Parlament de Catalunya, que ha patit casos de corrupció moltíssims, com sabem, es va arribar a un acord pel qual, un cop s'obria el judici oral, s'havia fet tota la investigació, els diputats investigats plegaven i lliuraven l'acte de diputat.
Obrim via. Aviam, Josep Martí.
Escolta, de campanya. La campanya és que estàvem tots tancats a casa, segrestats, complint disciplinadament les instruccions del govern i de manera concertada des del Ministeri de Transports. Ens van robar en les dues mans, van generar comissions milionàries de manera concertada. Això és el que diuen les diligències. Per tant, de campanya no en veig cap, perquè estem davant d'un escàndol de dimensions morals gegantines. La gent estava a casa amb por, els vells estaven morint-se a les residències sense ni pal·liatius, i hi havia uns pirates al Ministeri de Transports robant les dues mans. És a dir, això és una component dels mitjans de comunicació. De moment és el que veiem. Llavors, escolti, l'interès per situar
que parlem de la investigació. De la investigació no en parlem, Josep. Sí. De la investigació no en parlem. Parlem de l'Àvalos. Jo estic d'acord amb
tu. Ara hi vaig.
Si es parla de la investigació, anem al fondo.
Saps què passa? Que aquest interès per situar el senyor Koldo com una mena d'home que passava per ahir, això cau com un castellet de cartes. En veritat, les atribucions del senyor Koldo eren superiors a les d'un cap de gabinet. Eren la mà dreta del ministre. La mà dreta. I tenia el càrrec que podia tindre, perquè estem davant d'un illetrat. Un illetrat que, pues, als anys de Plom va fer mèrits, i quan se va tractar d'impulsar a Sánchez va fer mèrit, dormint en les caixes d'avals a la seu de Ferraz, perquè ningú hi posés les mans a sobre.
Sí, és veritat.
Però el seu pes i el seu protagonisme al Ministeri de Foment no és el del Chico de los Recados, que quan se't fa tard una reunió truca a Globo perquè li enviïn dos pizzes. No és aquest el pes. Un senyor que parlava en nom del ministre, que gestionava en nom del ministre i en nom del secretari d'organització del PSOE.
Per tant, tu ets dels que dius que el senyor fora.
Jo no dic ni que hagi de plegar ni que no. El que dic és que a mi el que em resulta, diguem-ne, un fil interessant d'estirar pels propers dies és perquè, en teoria de comunicació política, algo tan important com és estirar el valor dels fusibles, perquè el PSOE deixa que aquest fusible cremi tan ràpid. Perquè és el PSOE el que l'ha tirat als peus dels cavalls. Són excompanys del gabinet ministerial els que l'han assenyalat. És el propi Sánchez el que li ha ensenyat la porta de sortida. I com que en comunicació política el que saps és que has de defensar la posició, l'únic que queda d'aquella persona que estàs utilitzant per a que el foc no es faci més gran és utilitzar-lo, fins que només queda carbonilla, que Koldo va durar dos telediaris, però és que Ábalos ha durat dos telediaris més, perquè hagi de plegar o no hagi de plegar, està mort, perquè l'han assenyalat els seus propis. No es tracta de que l'hagi assenyalat el PP.
Clar.
I a mi, el que dic com a periodista, m'interessa per què aquest fusible dura...
Jo he tingut una altra pregunta, Josep, que ja el anirem fent, que és, primera, que és si té alguna cosa a veure el fet que, sorprenentment, quan hi ha la primera crisi de govern, crec que va ser de Pedro Sánchez,
sí,
la sorpresa que hi ha davant l'adeu de José Luis Ábalos, que tothom el posava ja fins i tot com a un superministre. Es parlava també de la cartera de defensa, i que de cop i volta desapareix del mapa. És a dir, si ja comença, és a dir, si aquesta investigació de l'Audiència Nacional ja arriba a la taula del president del govern d'Espanya.
Plega pràcticament al mateix temps com a ministre de Transports i com a secretari d'organització del PSOE. És a dir, això és el que fa més sospitosa la cosa. I ahir l'Ernesto Kaiser, en el periòdico, treia una mena de diàleg que li haurien amb ell explicat, que és que quan el Pedro Sánchez agafa i li diu no continuaràs, ell li demana explicacions. I diu, per què?
Ja ho saps.
I diu, tu ja saps per què. I diu, no, em pots explicar? Diu,
sí,
no t'ho penso explicar.
I no t'ho penso explicar, efectivament. No, ahir va sortir, que això és un article que ahir fa Le Kaiser al periòdico, efectivament, molt interessant respecte a aquesta conversa que ara explicava el Màrius Carol.
Però clar, que tu pleguis de ministre té tota la lògica. Que pleguis pràcticament al mateix temps de secretari d'organització del PSOE, que és una figura clau, és el número 3. Estem pensant...
Aquí mola maquinària, home.
D'un personatge exacte que fa que la màquina funcioni. Jo crec que això... És un fet afegit que fa pensar, o pot fer pensar, que alguna cosa rara ja vam veure.
Un moment, perdona, el Miquel Sambre, que el vull sentir. Miquel.
A veure, crec que és molt difícil trobar l'equilibri entre la reconeguda presumpció d'innocència que afecta qualsevol persona que estigui involucrada en un procediment penal, com és el cas d'aquest senyor, del Coldo, i la responsabilitat política a la qual feia menció la Mònica abans. Quan no es dota d'un sistema com el que sí que es té en el Parlament, en el qual els grups parlamentaris han decidit que quan hi hagi una investigació amb independència en el resultat final, doncs les competències com a diputat cessen, encara que siguin amb la intenció de que després es pugui restituir, cas Eduard Pujol, que després voldré parlar, doncs jo crec que és molt difícil trobar aquest equilibri. I en el Congrés aquesta mesura que sí que tenim en el Parlament adoptada, doncs no hi és. Dit això, jo crec que sí que ha de dimitir. I crec que sí que ha de dimitir perquè crec que en aquest cas pesa molt més el que deia la Mònica de la responsabilitat política. La política és l'exemplaritat. Són aquells que nosaltres els hi deleguem que ens representin per la gestió de tots els nostres assumptes i, per tant, hi ha un plus. No és qualsevol persona que va pel carrer, és una persona a la qual jo li he dotat d'un dret de representació perquè faci de mi en tot allò que té una afectació pública. I per tant, crec que en aquest cas la responsabilitat política crec que va amb el càrrec i per tant implica que quan hi ha una investigació judicial, que també és veritat que en aquest cas no l'afecta directament perquè no surt en el procediment, i això encara ho fa més complicat, però en la mesura, i ho acaba d'explicar ara el Jordi, de que a darrere d'aquesta relació de confiança hi havia com 3 o 4 familiars doncs, que tenien cobertura professional i que tenien càrrecs d'assessors, crec que Blanco i en botella. És evident que al senyor Ábalos li penja una responsabilitat claríssima des de la perspectiva política, i això implica que ha de dimitir. I després una última cosa. Sempre que parlem de corrupció parlem exactament del mateix, que és contractes públics, comissions, cartera. Contractes, comissions, cartera. I això passa a Transports amb el senyor Ábalos, passa a Madrid amb el germà de la senyora Ayuso i passa a tot arreu.
Que són molts, eh? Són molts i, per tant, fem-ho veure tots plegats. Mònica, vols dir alguna cosa? I després sí. El de Planell i el Marc ens continuen explicant coses d'aquest cas Coldo.
Recordar una cosa de les que va dir Esperanza Aguirre en el seu dia, fent autocrítica, que ella havia fallat invigilando. Se'n recordeu quan ella va assumir que havia d'haver estat vetllant? És aquest cas. És a dir, Coldo García treballava estretament amb el ministre Ábalos i ell va fallar invigilando. Jo és per això que crec que la comparació amb el germà de l'Ayuso no es correspon. No es correspon. Perquè Coldo García és part de l'estructura d'Ábalos, de l'estructura política d'Ábalos.
De la responsabilitat civil en deriven dos potes. Una, la culpa in eligendo, sí, escollint, i una in vigilando, que és la que tu dius ara. Va. I les dues dos tenen un...
Aviam, 9:39, Jordi de Planell i Marc Segués. Aviam, Jordi, anem a parlar de...
El cas, estrictament.
El cas, aviam, el cas.
aquí hi ha, diguem-ne, dos punts de partida. El punt de partida
oficial... Fes-me com pugui, Samper.
Ha començat la col·lecció de les ampolles.
Efectivament, d'aigua. Vinga, endavant.
Sí, com deia, el punt de partida oficial és el primer trimestre del 2022. Aleshores, un diputat del PP a l'Assemblea de Madrid denuncia una sèrie d'irregularitats al govern espanyol en l'adjudicació dels contractes de mascaretes. Això és el que acabarà en mans de la Fiscalia Anticorrupció i que permetrà elaborar l'organigrama que, tot seguit, si vols, repassem, que s'hauria construït al voltant d'aquesta figura de Koldo García. Però avui el Confidencial explica, i això és important i té relació amb el que abans deia en Màrius, que l'any 2020 una persona anònima ja hauria enviat una carta a la Moncloa alertant dels moviments irregulars que s'estarien produint al Ministeri de Transports en l'adjudicació de contractes extraordinaris en el context de la pandèmia. Per tant, és probable, i això estem, diguem-ne, en l'àmbit de l'especulació, però tindria sentit, si fem cas d'aquesta informació, que a la Moncloa ja estiguessin assabentats d'aquestes irregularitats i que això pogués precipitar la sortida d'Avalos l'estiu del 2021. El que dèiem, però, la investigació oficialment neix a partir d'aquesta denúncia d'un diputat del PP a l'Assemblea de Madrid de suposades irregularitats, i el que han descobert els investigadors és que aquí, bàsicament, hi ha tres noms clau. Mm. El primer és el de Koldo García, aquest assessor plenipotenciari del ministre Ábalos, i n'hi ha dos més. Un és el de Juan Carlos Cueto Martín, que era, per entendre'ns, el gestor de l'empresa Soluciones de Gestión, del grup empresarial Cueto, que són les empreses que haurien obtingut aquests contractes per a la compravenda de mascaretes. I la figura clau que posa en contacte Juan Carlos Cueto amb Koldo García és Víctor de Aldama Delgado. Ell era el cònsol honorari d'Espanya a Mèxic, i en un viatge oficial del ministre Ábalos en aquest país, Koldo García coneix Víctor de Aldama. I a partir d'aquí, doncs, estableixen una relació, no sé si d'amistat, però sí que d'una certa confraternitat. I quan l'any 2020 Aldama s'adona que el govern espanyol ha aprovat un decret per poder adjudicar contractes per la via extraordinària sense haver de licitar-los a través d'un concurs públic, es posa en contacte amb el seu amic Koldo García i li diu, hombre, esto lo tenemos que arreglar. I el que feia Koldo García a partir d'aquest moment, com que ell tenia accés a aquests contractes abans que es fessin públics perquè formava part del pinyol del ministeri, li passava la informació a Víctor de Aldama, que al seu torn es posava en contacte amb Juan Carlos Cueto de Soluciones de Gestió perquè aquesta empresa aconseguís omplir en un temps rècord tots els papers que eren necessaris i s'acabés adjudicant el contracte en qüestió. A canvi, què obtenia Koldo García? Doncs una comissió. En total s'hauria emportat 1,5 milions d'euros en comissions que després intentava disfressar amb donacions a la seva dona, comprant pisos. Un dels pisos fins i tot el va posar a nom de la seva filla de 2 anys.
Ah, està bé.
També
res com estimar les filles.
Fent donacions al seu germà, etc. I aquest cas
el seu futur.
Té un parell de derivades importants, perquè aquesta empresa de Soluciones de Gestió també s'hauria adjudicat contractes del govern canari i del govern balear.
Vinga, fot-li.
Per què és important això? Perquè en aquell moment aquests dos governs estaven controlats pel PSOE i per dues figures molt importants. El president de les Canàries en aquell moment era Ángel Víctor Torres, actual ministre de Política Territorial, i la presidenta de les Balears era Francina Armengol, actual presidenta del Congrés dels Diputats. Per això el PP està intentant també amplificar aquest cas per veure si pot fer caure altres figures més enllà de la d'Ábalos, que estava estar amortitzat ja dins del PSOE.
Senyores i senyors, ha començat el cas Koldo, va començar fa uns dies i això va pinta de fer-se gran. Només fa falta veure els diaris de Madrid al marge de que ara Telecinco està fotent unes llagostes precioses, tot sigui dit, i Antena 3 que està fent un cafè con Díaz de Ayuso. Hòstia, el dilluns passat estava a Telecinco, avui toca...
És l'estrella.
Toca... Sí, sí, és increïble, eh?
De totes maneres, que tu li posis a la teva empresa Soluciones de Gestió, diu, vostè què fa? Soluciona gestiones. Que és, està bé, perquè necessites poca inversió i molta imaginació. Això és el talent. Això és el talent entès.
Però aquest va ser un problema generalitzat. M'he quedat sense bateria i no puc consultar el mòbil. Però hi ha un paio que està vivint...
Em pensava que el problema vivint, generalitzat és que la gent s'ha quedat de sense bateria per celebrar el mobile.
No puc recordar el nom, no, qui és... Hi ha un paio que està a Àsia amb les dues butxaques plenes de comissions a la Generalitat de Catalunya, que els hi va vendre les mascaretes també a un preu exorbitat.
És a dir, un moment, deixa'm posar una cosa en defensa de tothom.
Sí.
En defensa de tothom. Recordo que França va desviar un barco, sí, val?
era una època que les mascaretes no n'hi havia, eh?
El que vull dir, Jordi, és que ens passem la vida, la gent, els que parlem, els que escrivim, demanant que l'administració sigui àgil, que sigui flexible, que no es converteixi en taps, i llavors descobrim per la via dels fets que en una desgràcia se fa saltar pels aires els mecanismes de control en la contractació, i que el que no pots evitar, perquè la majoria de gent és bona gent i és de bona pasta, però pues forma part de la naturalesa humana que hi hagi gent que no té cap tipus de valor, o els valors que té doncs són els del mal, no? Gent que vol prosperar, vol fer-se rica a costelles del patiment dels altres, a costelles dels diners dels altres. Això va passar en totes les administracions, en totes. I no hi havia manera humana de que els governs, que en aquell moment els programes de ràdio pel matí es preguntaven que coi, que no hi havia mascaretes, que no hi havia...
Que ens les feien no artesanament, recordem.
Material, el polític va comprar l'assegurança de risc més cara que va trobar al mercat. És a dir, si puc guanyar un dia, guanyaré un dia. En aquest marc, els pirates eren inevitables i van aparèixer. I allà, en la seva consciència, que la deuen tindre molt, sí, molt tranquil·la.
El pirata t'aparegui al ministeri.
Però és gent...
Fent assos.
El que hi ha és una altra divisió, és que aquests estiguin assentats a la taula que fa la contractació i que els diners acabi a la butxaca dels que contracten, perquè aquí estem davant d'una altra cosa. Però insisteixo, el cas aquest, posem-nos com us poséssim, de veritat que el que és molt rellevant és que Ábalos estigui ja socarrat i que hagin sigut els seus propis companys de partit els que han encès la foguera.
9:45 del matí. Aviam, Marc, anem a fer l'exercici comparatiu amb el que va passar... De quan estem parlant, més o menys?
Estem parlant del 16 de febrer del 2022, és a dir, fa 2 anys i una setmana.
Sí, fa 2 anys. 2 anys, el cas d'Isabel Díaz Ayuso, el germà d'Isabel Díaz Ayuso, també amb el tema de les mascaretes. Res, d'aquí uns moments ens ho explica el Marc Segués i continua la tertúlia, com tots els dilluns, amb Mònica Terribas, Màrius Carol, Miquel Samper, Teresa Cunillera i Josep Martí, i amb la preocupació de que Tian Riba encara no ha dit res, però segur que té alguna cosa a dir. D'aquí uns moments, el món a RAC1.
Busca't una excusa per fer una expedició a Groenlàndia, per mirar els ulls a Marina Abramovic, per conèixer els orígens d'Oasis. Busca't una excusa i connecta't a Caixa Forum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. Caixa Forum Plus, la cultura que t'espera. Fundació La Caixa.
Amor, ens canviarem al pla estable verd Iberdrola, que paga sempre el mateix per la llum. Tots els dies, totes les hores, durant 5 anys, passi el que passi.
Interrompem la missió per una notícia d'última hora. Ens estan envaint els extraterrestres.
Passi el que passi.
Passi el que passi.
I ara, a més, emporta't 100 euros amb el pla estable verd Iberdrola. Contracta-ho ja trucant al 924-2424 o a iberdrola.es. Consulta condicions a la pàgina web. Iberdrola, per tu, pel planeta. Empresa patrocinadora de l'equip paralímpic espanyol.
Torna la setmana del superestalvi de Lidl Plus. Descarrega't l'app, activa els teus cupons i escaneja l'app a caixa. Tota aquesta setmana estalvia encara més amb Lidl Plus. Detergent líquid Marsella per 2,89. T'estalvies un 34%. Lidl, marca la diferència.
Més verdura, més estalvi? No tens excusa, perquè fins al 20 de març a La Sirena tens un 3x2 en una selecció de verdures premium. I combina-les com vulguis. Tria congelat, tria La Sirena.
A The Rustic Bakery tenim el que cal per fer un gran pa. Temps. Perquè deixem fermentar la nostra massa mare durant 14 hores. Només així et podem oferir el millor. The Rustic Bakery. Amb temps, tot és més bo.
Fa 4 dies eres un nen petit i mira't ara, fet un home, amb feina, amics, casa teva. Ai, estic molt i molt orgullós de tu, fill meu.
Gràcies. Em pot arreglar la cisterna o...?
Hauré d'encarregar una peça, però sí, fill meu, sí.
Per 17 milions d'euros et fas pare de qui sigui. Ja hi ha a la venda el cupó de l'extra dia del pare de l'11. El 19 de març, 17 milions d'euros. Extra dia del pare de l'11. Ara qualsevol vol ser pare.
A tots els que jugueu a l'11... Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Creure en l'energia renovable és creure en la nostra independència energètica, en el nostre desenvolupament econòmic i en el nostre país. Tenim una matèria primera inesgotable i la capacitat de transformar-la en una força impossible de frenar. Només falta creure'ns-ho. Hi ha llum en el futur i és elèctrica. AELEC, Associació d'Empreses d'Energia Elèctrica, EDP, Endesa i Iberdrola.
Con
Contracta la teva assegurança de moto amb Berti des de només 78 euros l'any amb revisions i manteniment il·limitats totalment gratis durant un any sencer. Calcula el teu preu a Berti.es. Estalvia temps, estalvia diners.
El per què de tot plegat.
De llavor, eh? Jo és que...
Sí, no puc tallar troncs. No, no... No
11 minuts i les 10. És que el Jordi de Planella ha dit que tallava troncs.
Això és una tradició.
És una tradició. No, estem parlant...
Ell es vantava de ser l'últim socialista que continuava fent aquesta troncs. Pràctica.
Sí, sí, sí. Bueno, què, tia, vols dir alguna cosa abans d'anar amb el Mercedes o no?
Jo he tallat el tronc amb el ministre. És que us he escoltat molt atentament i crec que tots anem una mica en la mateixa línia, que és, independentment de que Ábalos sigui investigat o no sigui investigat, aquí hi ha una responsabilitat política i, per tant, aquest senyor... és que no té més remei que dimitir. No és que jo vulgui o pensi que ho ha de fer, és que no té més remei que dimitir. Ara també estic d'acord amb la Teresa, a mesura que anem parlant del tema, que és que crec que amb el fusible d'Ábalos no n'hi haurà prou.
Jo crec,
perquè heu esmentat,
jo crec que Ábalos volen que sigui un tallafocs
administracions,
però per això us deia que si tu vols que sigui el tallafocs l'has de fer durar més,
sí.
L'has de socarrar més com un pollastre, l'has de deixar que volti, que volti, que volti. Si
l'experiència de Josep Martí en aquesta qüestió,
si el primer dia i el serveixes, has de posar un altre pollastre.
A quin pollastre vau tenir Rustin, Josep?
Pues mira, jo et diria que a Catalunya una de les coses que ha passat és que els pollastres duren molt poc a la
Rustinça
de Rustin, sí. Perquè mai n'hi ha prou per qui demana.
Ah.
Us deia al començament, en comunicació política,
les coses és que on ens porta i ens hem quedat tots. Com entrem aquí?
Quin pollastre?
Tota la conversa,
mira, li fem la pregunta d'una altra manera.
Quin pollastre no s'ha acabat, està tendre i poc fet.
Quin pollastre s'ha acabat de rostir?
Jo crec que el que no val és avui el tema és el Coldo i l'Ábalos.
Ets tu que has aflorat la teva experiència en rostir pollastres.
Però no personal, la meva experiència teòrica de professor de comunicació de crisi.
Sí, sí.
A la universitat.
Mira'm,
tenen una durada.
Mira'm els ulls.
Els pollastres que s'han de cremar tenen una durada. Quan se cremen tan ràpid és molt mala senyal, perquè el públic se queda en gana i per tant has d'anar servint.
No, perquè queda molt cremat per fora.
Escolta, amb aquestes metàfores m'he perdut que és dilluns, us ho recordo. Aviam, Marc Segués, explica'ns, sisplau, la història de la comparativa amb el que passava fa 2 anys i una setmana, com comentava.
Sí, si us sembla, repassem ràpidament el cas. El 16 de febrer de fa 2 anys, del 2022, sortia a la llum que el germà d'Isabel Díaz Ayuso, Tomás Díaz Ayuso, hauria cobrat comissions per la compra de mascaretes per part de la Comunitat de Madrid. En teoria, la seva germana Isabel hauria adjudicat 1,5 milions d'euros a l'empresa d'un amic seu, del seu germà Tomàs, i ell s'hauria embutxacat una part d'aquesta quantitat. Cal destacar que tot plegat va acabar fa un any quan la Fiscalia Europea va arxivar el cas per falta d'indicis en aquesta presumpta malversació de fons. Però sí que, si voleu, doncs comparem com la premsa va tractar aquell cas, si se'n va fer ressò, què em va dir que no, per comparar amb què en diuen actualment del cas de Coldo.
Endavant.
Comencem per El País, que és qui més s'hi va abonar. Des del primer dia, des de l'endemà de que sortís pública aquesta informació, la informació sobre la possible trama de corrupció era el tema principal de la portada. El diari informava bastament del tema i posava el dit a la llaga de la guerra interna entre Casado i Ayuso, i acompanyava la notícia de molts articles complementaris, com per exemple un que titulava La família Díaz Ayuso.
Escolta, deixa el seu cognom directe.
3 anys de polèmica en polèmica a la Comunitat de Madrid. I El País es referia al cas amb els termes alarma al PP, partit trencat, Casado dinamita el PP amb Ayuso, i el diari dedicava l'editorial al tema i la titulava El PP fet a trossos. Aquest era el primer tractament que en feia El País. Passem al Mundo. L'endemà de la polèmica sobre les suposades comissions de Tomás Díaz Ayuso, el 17 de febrer no parlava del cas. Sí que el PP era el tema principal a la portada del Mundo, però en lloc de centrar-ho en l'acusació de corrupció del germà de Ayuso, ho feia pel suposat intent de l'Ajuntament de Madrid de contractar detectius per investigar l'entorn de la presidenta de la Comunitat de Madrid. Per tant, seguint la notícia, paral·lela a Díaz Ayuso, però situant-la com a víctima, perquè parlaven del suposat espionatge i obviaven la informació sobre les suposades comissions del seu germà. Per tant, no hi havia notícia, no hi havia opinió, però sí que l'endemà, veient la revolada que prenia el tema, no van tenir més remei que informar-ne, i la notícia per la suposada corrupció ja era el centre d'atenció del diari el 18 de febrer. Però en parlaven, i això és molt curiós, posicionant-se clarament al costat d'Ayuso. El titular de portada era el següent: Ayuso disposada a anar fins al final contra Casado. Per tant, la situaven com a víctima d'aquesta presumpta trama. La majoria d'articles i opinions es posaven al costat de la presidenta de la Comunitat de Madrid i atacaven a Pablo Casado, llavors president del partit. Per exemple, llegim titulars com l'obsessió de Pablo amb Ayuso o la guerra de Casado contra Ayuso de sagne al partit. Tot plegat acompanyat de primers plans d'Ayuso amb la mirada digna i ferma i Pablo Casado capcot i com a víctima de tot plegat. Passem al següent diari, que és La Razón, que vindria a ser un cas oposat a El Mundo. És bastant curiós. El 17 de febrer el tema no obria portada, però sí que hi era, i ja recollia articles d'opinió parlant de guerra civil al partit, i l'editorial, que és el que ens ha cridat més l'atenció, defensava clarament la direcció del partit i a Pablo Casado. Titulava: el PP està obligat a arribar fins al final, i es posicionava al costat de la direcció, a qui qualificava d'extremadament sensible amb qualsevol indici de corrupció. Parlant de la direcció de Casado. I per acabar el repàs de la premsa escrita, l'ABC evitava mullar-se i des del primer dia en parlava en portada amb titulars com la baralla de Casado i Ayuso deriva en guerra bruta sobre la presumpta corrupció. Per tant, aquí era una mica més informatiu, però no s'evitava posicionar de quin cantó doncs feia costat. I els digitals també replicaven, calcaven aquestes línies. En primer cas tenim el diari Opone S, que seguia la línia del País i destacaven doncs el tema durant diversos dies com a obertura del diari, i fins i tot el seu director, Ignacio Escolar, treia pit d'haver informat 3 mesos abans del cas i d'haver publicat altres informacions sobre els negocis obscurs, deia, del germà d'Ayuso. L'Espanyol seguia l'estela de La Razón i tampoc posava la mà al foc per Ayuso, i Libertad Digital, com El Mundo, titulava de l'editorial així: insídies, calúmnies i mentides, i acusava la direcció estatal del partit d'haver orquestrat una operació vil i maldestra contra la presidenta de Madrid.
Sí, no, Pablo Casado va dir sobre el cas aquest de les mascaretes: no és ejemplar que un hermano cobre de un contrato adjudicado por mi gobierno, com volem dir, home, potser Díaz Ayuso hauria de plegar, però és que aquest cas va acabar amb ell. Que és la cosa extraordinària.
Sí. El que denuncia una presumpta irregularitat acaba... Que és el president del partit, eh?
En tot el partit matant-lo.
La germana està fent balanç dels 100 dies de Pedro Sánchez, sí, sí. Avui li he tocat a Antena 3. Aviam, Teresa Cunillera.
No, sí, jo crec que estem davant d'una dinàmica que, com vosaltres mateixos veieu, no és nova i molt diferent segons qui sigui l'afectat. És a dir, una mica el que jo deia abans, avui després vosaltres ho heu anat reflexant, no? I és veritat, insisteixo molt, en que la responsabilitat personal i la responsabilitat política són el que t'han de guiar, no?
Clar.
Jo reconec que personalment la posició de l'Àvalos avui és molt difícil perquè ell no està investigat, insisteixo molt, però sí que hi ha una responsabilitat respecte del projecte que tu recolzes i que tu defenses, no? I sobretot s'ha d'estar molt alerta en el sentit de que això va contra un partit polític, va contra l'administració, en fi, m'és igual, a més, la reflexió que heu fet de diaris demostra clarament el què i el com es fan les coses, però a mi el que em preocupa de veritat és que aquesta desafecció de la política que s'està promocionant des de molts àmbits, ho he dit altres vegades, ho hem parlat altres cops, tot això condueix al populisme. Mireu només com estem a la Unió Europea, els partits d'ultradreta com estan avançant, com s'estan ultradretitzant partits que es diuen a si mateixos de centre dreta, i que al final comporten, bueno, pues aquesta degradació comporta el que comporta. D'aquí 2 dies ho veurem a França, però ja ho hem vist a Holanda, ho hem vist a Suècia, ho han vist als països del nord d'Europa, que eren aquells països que se significaven justament per una socialdemocràcia que respectava els drets humans, etc, etc. I per tant, aquest factor de degradació de la política i de la convivència, perquè tot això hi podríem afegir, ara estem parlant d'un tema concret, però hi podríem afegir altres temes, tipus immigració, integració, etcètera, etcètera, que ens fan anar cap a una situació que jo crec que en la mesura de lo possible, jo almenys ho faré, jo no voldria alentar.
A mi, jo estic d'acord amb el que amb una part del que diu la Teresa, però jo insisteixo que les comparacions, el cas del PP, jo penso que va passar molt en el PP, les possibilitats cremar un pollastre, en el cas de la, seguint l'analogia que feia el Josep, que tenia molt pes a les urnes, és a dir, rostia i Ayuso sortia caríssim en un moment de falta de lideratges en el Partit Popular, i els partits valoren molt quins cartells tenen que els hi donin rèdits, i penso que Pablo Casado va ser víctima d'aquell, no era un cartell, i Ayuso sí que ho era, i Ayuso tenia el caràcter per aguantar qualsevol situació de cara al públic, perquè vull dir, fa una mica de Groucho Marx, no? En principi se'ls situa en funció del que li interessa, i els partits, i el Josep em corregirà, també valoren això quan tenen fusibles per cremar, valoren